Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Estàs sentint els senyals horaris de les 9 del matí. Moment de fer un cop d'ull al trànsit. Sapiguem quina és la situació a les carreteres. Compten cotxes des del RAC, com sempre. Hi ha el Bernat Martínez. Bon dia, Bernat.
Bon dia, doncs s'ha trencat aquesta tònica de normalitat durant aquest matí d'avui a les carreteres. Tenim un vehicle avariat a l'autovia 2, un camió avariat, de fet, a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, que talla un carril i que provoca un quilòmetre de retencions. També precaució perquè la boira és densa ara mateix a la mateixa via, a l'autovia 2, en aquest cas a l'altura de Montmaneu, en tots dos sentits. Tot i així, tot apunta que la resta de vies, la predominància d'aquesta tranquil·litat i de la circulació fluida es mantindrà al llarg de tot el matí d'avui. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1, una de les anècdotes divertides que ens han deixat les retransmissions de les campanades de cap d'any, que sempre són generoses en aquest terreny. I en aquest cas parlem de la televisió d'Extremadura, que va decidir fer les campanades de cap d'any sense presentadors. L'únic que podien veure els espectadors era un rellotge animat, de sobre ni un campanar, animat, i de fons imatges que promocionaven diversos productes extremenys. Jo entenc que són els quarts, deuen ser. A veure. I ara haurien de començar les campanades. Mira, encara podríem presentar algun programa de cap d'any. La musiqueta de fons i els sons enllaunats ja són prou inquietants, els estava sentint, però és que darrere del rellotge van passant imatges de pernil ibèric, de formatges, de vins extremenys, mel, oli o fins i tot també de carn de xai i de vedella de la regió. Tampoc hi falta el famós pimentón de la Vera, ideal per acompanyar el raïm. El resultat d'aquesta idea innovadora i austera, per dir-ho d'alguna manera, va ser també austera. Un 0% de quota de pantalla. Vaja, que segons els medidors no ho va veure-ho ningú. I, evidentment, també una allau de crítiques i mofes a les xarxes socials. Això sí, segons una usuària de Twitter, que com a mínim ella i la seva família sí que van mirar, diu, les campanades a la televisió d'Extremadura, problema. Diu que amb tants anuncis de productes no van entendre que eren les campanades i es van acabar menjant el raïm després de veure el rètol de Feliç 2021, que va ser com van interpretar que ja havien acabat. Tot plegat molt èpic. Almenys aquí, en aquest cas, no ningú criticarà els vestits de les presentadores o els presentadors. Avui a última hora, per ser del programa, que comentarem les millors retransmissions de les campanades de cap d'any i també els programes de televisió d'aquestes festes. Ho farem amb el David Broc i la crítica de televisió, la Mònica Planes.
El món a RAC1, amb Joan Lluís García.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc. Perquè a CaixaBank, estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món a RAC1.
Són les 9 i 3 del matí.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'empresari i emprenedor Alejandro López Fonta i els periodistes Màrius Carol, Pilar Rahola i Antonio Baños. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Màrius Carol, molt bon dia i molt bon any.
Bon any.
Pilar Rahola, bon dia.
Bon any.
Bon any també, eh? Antonio Baños, Alejandro López Fonta, molt bon dia, molt bon any a tots dos.
Bon any a tots.
Molt bé.
I Tian Riba. Molt bé, Antonio, molt bé. I Tian Riba, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any. Què, com heu acabat aquest 2020 i com heu entrat el 2021, Màrius? Va.
Bé, no, amb una, escolta, amb una certa esperança. És a dir, hi ha dos personatges que un no hi serà, que és el cas de Donald Trump. Mm. Jo crec que ens ha amargat no només aquest any, sinó tot el que ha pogut l'existència durant tot el seu mandat, i després un altre, que em sembla un personatge igual de nefast, és el nostre ofici, la qual cosa no el disculpa de res, sinó al contrari, és la demostració que els periodistes, quan ens posem a fer política, no acostumem a fer massa bé, i que és el cas de Boris Johnson, no? Boris Johnson, jo crec que té la gran sort que podrà amagar l'impacte del Brexit a sota del coronavirus, a sota de la Covid-19, però que els britànics ho passaran pitjor a partir d'allà, això és una evidència. I coses per l'esperança, bé, doncs tindrem eleccions a la Generalitat i tindrem eleccions al Barça. Jo crec que això són dues coses que fan falta. No sé en quines circumstàncies podrem anar a votar, que aquest és part del problema. Però jo crec que el govern de la Generalitat, sens dubte, que ha sigut dels pitjors governs que hem tingut des de que es va restaurar la institució, i crec que la governança del Barça, sobretot en l'últim any i mig, no ha existit.
Pilar, tu com ho veus, aquest 2021?
Bueno, jo... Primer, ja que a vegades fem una mica de repàs personal, he viscut el cap d'any, diguem-ne, més solitari del món, però també més familiar, més íntim, és el que hem vist més la televisió, que és una cosa que no ens passava gaire, però l'hem volgut positivitzar molt, perquè al final, amb un any tan horrorós que tots hauríem volgut tirar les escombraries, hem anat repassant, doncs jo he tingut un net, la meva germana la va anar a haver d'operar de treure-li un pulmó per un tema dolent i tot va anar bé. M'han passat coses que dius, dins del que hagués, ningú ha patit la pèrdua d'una persona de Covid, de manera que en el terreny personal tens la impressió de dir, bueno, mira, deixem-lo anar i tanmateix una mica gràcies, no? Per bé que és evident que tots hem patit aquest tsunami terrorífic que destrossa vides, economies i esperances, no? Però en aquest sentit l'hem passat bé. I respecte al l'any proper, home, estaria amb el Màrius, en què el més important és que anem cap a una situació política nova, no sabem encara en quins termes, però que per tant tot això obre expectatives, no sé si esperances, eh? Però obre expectatives, i home, i tots esperant que el Barça ràpidament també canviï de direcció i que els vents siguin favorables, perquè és una mica trist. Acabar l'any amb el Barça així, he de dir que costa molt, costa bastant, però vaja, no...
I el que queda.
I el que queda, patirem. Però bueno, en tot tenim perspectives de que tot canvi, quan les coses no van bé, és bo. I en les dues coses importants, diguem-ne, des de la perspectiva política, no cal dir, però també des de la perspectiva emocional, que significa el futbol, en tots hi ha un procés de canvi que pot ser molt determinant.
Per cert, deixeu-me que portem una miqueta d'optimisme, també, aquesta anàlisi que estem fent del 2021, no? I no sé què passa, que sembla que estiguem anclats a fa 20 anys. El Regne Unit acaba de punxar la primera vacuna d'Oxford, l'hem posat a un pacient de 82 anys. Recordeu que en vam parlar la setmana passada, rebia l'aval de les autoritats britàniques fa tot just una setmana. En parlàvem amb en Dani Prieto Lambre d'aquesta arribada d'aquesta vacuna. Ell deia que marcaria un abans i un després respecte a la Pfizer i BioNTech, entre altres motius, perquè la seva distribució és molt més senzilla, entre 2 i 8 graus es pot conservar, i per tant això accelerarà el procés de les vacunes, de les quals ara en parlarem d'aquí una estona. I ara s'espera, doncs, que l'Agència Europea del Medicament hi doni llum verda demà passat, el dia de Reis, que serà un bon regal, i veurem com podem començar a punxar
De tota manera, començar l'any amb problemes de neveres vegis que hi hagi països com Israel que estan, ja tenen a tot Déu pràcticament vacunat, i aquí hem vacunat a dos persones
tot
i
Déu,
mitja.
Però menys els palestins, que sembla que no són de Déu.
Bueno, escolta, perdona, els palestins, perdona, no, sort no, en tenen no, de la sanitat no, israeliana. Escolta, perdona,
jo no
soc
gens...
No, era perquè no ho sàpigues, però és que veig que no ho coneixes. Perdona'm,
és bastant
tot el procés, perdona, tot el procés de vacuna.
Una mica les formes. Les
formes, però si no hi ha hagut manera. Quan vulguis t'ho explico. No hi ha hagut manera.
Sí, m'ho has d'explicar bé, Pilar.
Sí, t'ho explicaré tot el bé que vulguis.
Des de la distància, realment es veu...
Però no parlava...
Però vaja.
Però en tot cas, escolta, ara ho miraré a veure si s'ha fet alguna cosa malament, però en aquest tema t'asseguro que acostumeu a estar bastant ben desinformats. Però és igual, no posar... És igual, obligat en Israel, vull dir que... No puc entendre de cap manera el merder de les vacunes. La fotem.
Mira,
la fotem.
Evidentment en parlarem, del tema de les vacunes. De fet, serà el tema central d'aquesta tertúlia. Us podem explicar que a la una, la consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Samper, compareixeran en roda de premsa per analitzar la situació epidemiològica i assistencial de Catalunya a causa de la Covid-19, és la nota de premsa que ens ha arribat, i també la mobilitat del país. Vergés, que estarà acompanyada pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, mentre que Sant Pere ho estarà amb la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, i del comissari Miquel Esquius. Estan molt bé aquestes explicacions, però potser arriben tard, tenint en compte que aquest cap de setmana tots plegats hem vist que això de les vacunes no anava. No anava, i això el que ha fet, i ho deia a les 8 del matí, el que l'únic que fa és alimentar teories conspiratives i és alimentar tot el discurs de les confabulacions. Però, en fi, això en parlarem d'aquí una estona. Deixem abans parlar amb l'Antonio i l'Alejandro perquè m'expliquin com ha anat el seu cap d'any. I si Alejandro, ai, si Antonio, tu vas estar mirant la tele a Extremadura o no?
No. No crec ni que la pugui sintonitzar, però ho trobo bastant bé, com ha dit, un producte artístic d'avantguàrdia. També t'he de dir que per sentir els espitxos de la gent abans de les campanades, potser el silenci sigui la millor opció, també.
I mentre fas veiem pernils, mentre fas veiem productes...
Perquè, en fi, no sé. En qualsevol cas, vull agrair el primer dia de l'any que esteu aquí a Mallos Carol, que hagi donat la cara pels palestins en lloc de...
Ui! Finalment! L'aliança s'ha produït!
Ja ens procurarem l'espúlnic i ja farem... No, jo sobre... Sí, el govern palestí ha encarregat una compra d'espúlnic, donat que els seus veïns són tan amables. Dit això, jo el que sí que... El que crec que de l'any 20 podem treure exemples bastant clarificadors, que és que... moltes de les coses que ens havíem cregut eren certes. Lo de l'estat del benestar fantàstic, lo de la millor sanitat del món... Han caigut molts mites que, des del punt de vista periodístic, ens han de donar bastant de joc per reflexionar que hem estat explicant durant tots aquests anys, no? Crèiem que tot era sòlid, que tot anava estupendament bé, i hem vist que, en fi, des del tema de les neveres, que pot ser una contingència, fins a un tema també de comunicació política, de burocratització, el tema de les ajudes, que a Espanya, en cap lloc d'Espanya hi ha ajudes directes ni arriben. És a dir, que ens hem estat en una bombolla tots de manera molt complaent i que el 2020 almenys que ens serveixi per obrir els ulls i la consciència. I després volia acabar amb una cosa que em té molt entristit, que és el cas de Julian Assange, que jo crec que també l'hem deixat tots, tots de banda, el donem per amortitzat, i és un home que ens va facilitar imatges terribles d'una guerra terrible, que també l'hem donat per amortitzada, com totes les guerres, i des d'aquí, doncs, en fi...
I que ens va ajudar.
Ens va ajudar a entendre que el món és molt més brut i complicat del que, una mica el que dèiem, no? Una mica que nosaltres estàvem potser explicant. I avui jo crec que serà un mal dia, bueno, quan, sí, l'extraditen finalment, serà un mal dia per això que nosaltres provem a fer una mica de broma, que és explicar el que passa, però de broma, diguéssim, des de la seguretat dels nostres llars, no? Però que en el cas de Julian Assange i de tanta gent, doncs s'hi juguen la vida.
Avui ja sí, aquesta decisió de si s'extraeix o no, s'enfronta a 75 anys a presó. És veritat que encara es pot recórrer aquesta decisió, és a dir, que encara no hauria acabat el seu recorregut judicial aquí, però sí que és veritat que avui, vaja, el futur de Julian Assange es dirimeix al Regne Unit. I Alejandro, què vols explicar tu? A veure, com ha anat aquest final d'any?
Doncs mira, al cap d'any ha sigut familiar, o sigui, sempre és d'amics i aquesta vegada ha sigut familiar. Jo estic una mica neguitós amb el tema del rebrot d'ara del Covid. Hi haurà un rebrot perquè juntant el Nadal amb l'any nou, que encara les contagiades no estaven, no tenien els símptomes, etcètera, i ara ve la reunió familiar dels Reis. Estic una mica, a curt termini, preocupat. Ara, amb ganes de positivisme, d'esperança de 2021, de canvi de xip, estic fart de parlar de coses que no funcionen, que van malament. Estic esperançat, però tinc un dubte, que és la capacitat i el nivell general dels polítics, de la gent que ens està gestionant. Tinc aquest dubte, però no només aquí a Espanya, i a Catalunya, ho dic arreu del món. I a mi és una bona notícia que Trump no hi sigui, per mi és una bona notícia. L'última conversa que ha tingut amb el seu, amb no sé què ha sigut, el secretari d'Estat o l'anterior,
sí.
Búscame, m'has de trobar 11.000 vots, no, diu?
Sí, 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 exacte. Bueno,
és
sí,
al·lucinant.
Sí,
és terrible, sí, sí. Això és un president dels Estats Units.
Una hora al telèfon que el va tenir. Una hora que el va escalfant bueno, l'orella amb bueno, demanar-li que...
Aquesta gent que se'n vagi a casa i home, i hem de creure amb la democràcia, amb l'estat de dret, i això, i les institucions, i això s'ha de preservar. I a les persones que no es comporten com s'ha de comportar, fora.
Tian, i tu com ho veus? Com estàs?
Doncs mira, et faré un resum molt ràpid. Els ciutadans portem els últims 9 mesos fent coses molt estranyes. Primer tancats a casa, després tots a les 10 de la nit tancats a casa, després no podem anar a sopar, si volem anar a dinar hi hem d'anar a una hora determinada. A partir de 2:15 no pots fer un cafè, no et pots moure de la comarca, durant un temps no ens podíem moure del municipi, primer ens van dir que no ens havien de posar mascareta i quan van dir que sí, tots ens l'hem posar, hem de guardar una distància de seguretat, hem de ventilar, legislen o intenten legislar perquè no poden, quanta gent hem de tenir a dins de casa, i no sé quantes coses més. El sector privat, que són les farmacèutiques, en un temps rècord han aconseguit fer una vacuna. I per tant hem fet els deures. I com deia ara Alejandro, com deia també el Màrius, com deia la Pilar, els governs, i a mi el que em preocupa especialment és el català, perquè al final és el primer que ens afecta, han estat 9 mesos amb la brasa de totes les mesures que havíem de prendre, i quan tenen la possibilitat de començar a fer alguna cosa, perquè a mi m'agradaria saber exactament què han fet els governs de tot el món per combatre la pandèmia més enllà de mesures autoritàries que són sinònim d'impotència, un cop tenen la vacuna, després són incapaços de posar-la. I a mi això em sembla un escàndol, però d'una magnitud, o sigui, inimaginable, perquè portem 9 mesos així. I sabíem perfectament que hi hauria la vacuna al desembre, i sabien perfectament que el Brexit començava el 31 de desembre, i sabien perfectament que aquestes vacunes havien d'anar amb unes neveres, i són incapaços de fer la seva feina bé per una vegada. Doncs fins aquí les notícies.
Caram. Aquest silenci és que deixa el Tian, però poca cosa es pot afegir més, perquè realment té molta raó el que està explicant el Tian. Mireu, ara són les 9:16 del matí. Hem començat l'any d'una manera estranya i estrambòtica, encara ho farem més amb el que passarà ara en aquest estudi. I és que avui votem el millor diàleg del mes de desembre, perquè dijous passat, amb la loteria i tot plegat, va ser impossible, i avui, com arrenca amb la setmana, votant aquest millor diàleg del mes de desembre, i així ja tindrem tots els diàlegs del 2020, i fem amb el Ramon Bartolio. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Ja sabeu que si voleu participar, SMS al 25588, el preu del missatge és €1.45, i posem en joc una subscripció a Filmin per mig any, i podeu trobar un catàleg molt ampli de sèries com Half and Catch Fire o Inside Number 9, i clàssics com, vaja, Sí, ministre, boníssima, i també trobareu una extensa oferta de pel·lícules com per exemple El nom de la Rosa, El secret de Thomas Crown i tantes altres, perquè hi ha moltíssimes pel·lícules, sobretot cinema d'autor, aquesta plataforma que és aquí. I també el videojoc FIFA 21 per la plataforma que vulgueu. Aquest mes té 5 talls finalistes, el primer guanyador de la setmana passada, que és aquest.
Jordi Farré s'assembla una mica a aquell que havia estat conseller d'Interior, no?
Qui? Dels fans que hem tingut?
El Bundú. Com es deia el conseller?
Miquel Buch, potser?
Sí, segur.
Si creieu que és el millor tall del mes, el missatge és el 25588, tall espai conseller, segon finalista.
El reporter més mala sort d'Argentina surt al carrer a buscar un argentí que li agradi el futbol i Maradona, en principi fàcil.
Murió Diego Armando Maradona, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de...?
No me gusta el fútbol.
Por más allá de que no te guste el fútbol, algo que se tenga en la cabeza.
Sinceramente no es mi ídolo.
Qué puntería, Luciano, ¿eh? Debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol.
Murió Maradona, ¿qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de él?
O no sos muy del fútbol.
Maradona, yo.
¿No eras fanático de Maradona?
No. Seguí remando, porque habían dos en San Juan y lo encontraste vos.
Murió Maradona, ¿qué se les viene a la cabeza cuando les hablan de él?
No estoy muy interesado en el tema de fútbol.
¿En tu caso, hermano?
No somos muy fanáticos de fútbol, así que...
Té molt de mèrit el que fa aquest reporter, molt de mèrit. 255-88, tall espai, Diego, el tercer.
El Tot es mou de TV3, un extinent a qui estaven entrevistant pateix un terrible boicot de la seva filla.
Son partidarios de fusilar a 26 millones de españoles.
Bueno, desde luego... Perdonad, es que...
A ver...
Voy a intentar centrarme. Para empezar, estamos viendo un retrato de lo que es España... del medio de comunicación, de la clase política.
Què diu,
nen? Tu
hauríem de passar el bar o no, Tian?
Sí, perquè... sí, jo crec que hem de passar el bar, perquè a mi hi ha hagut un moment que m'ha semblat...
A veure si ho podem repetir, a veure què diu, perquè oi que sembla que diu que diu?
Sí, sí.
Ho diu, oi?
Partidarios de fusilar a 26 millones de españoles.
Bueno, desde luego... Perdonad, es que...
A ver.
Voy a intentar centrarme. Para empezar, estamos viendo un retrato de lo que es...
aquí sí, ¿eh?
Aquí ho ha dit, ¿eh?
Aquí ho ha dit.
Ho ha dit.
A veure, no sé.
En fi. 255-88. Talla espai. Nena. I el quart, Ramon.
A l'acer veuen el president electe dels Estats Units amb molta trempera i molt excitat pel càrrec.
Por primera vez en la historia, los principales cargos de comunicación de la Casa Blanca los ocuparán mujeres. Lo anunció anoche mediante un comunicado el equipo del presidente electo Joe Biden. El equipo de comunicación que acompaña a Joe Biden tuvo trabajo. Comunicar que el presidente electo...
¡Oh, qué gusto!
255-88 a l'espai. President, i l'últim, que hagi de confessar. No vull influir en la votació.
Veus, jo també ho penso.
Ah, que sí, eh?
Sí.
No ho hem dit, eh?
No ho hem dit.
Però ho pensem.
Al moment de l'Iran que es va viure l'especial de la loteria de Nadal de RAC1 parlant amb l'administració de Reus que havia repartit la grossa.
Saps que ha venut 60 sèries?
Perdona?
60 sèries, canvio.
Sí.
60 sèries. Això són 200...
No ho sé ara mateix, que no et sento. Jo,
240 milions d'euros.
Sí, 40 milions.
No, 40 no. 240.
Sí.
240.
No ho sé, és que no ho sé, és que ens agafes a... que acaba de tocar i no sabem.
Ja. Sí. Escolta, havíeu venut alguna vegada algun premi d'aquests o no?
El Gordo no, havíem fet molts premis, però el Gordo no.
Val. On teniu aquesta administració? On sou, de Reus?
Quan som?
On sou situats, de Reus? A quin carrer esteu?
A la plaça de la Pastoreta.
Molt bé.
Molt
bé, número 5, perfecte. Perfecte.
255-88, tall, espai, loteria, en joc, la subscripció, no de mitjany, no, d'un any a Filmin i el videojoc FIFA 21. Mira, precisament, són les 9:21 ara, moment de passar pel Corte Inglés. A veure com ha començat l'any la Noemí. Noemí, bon dia.
Hola, molt bon dia. Feliç any.
Ai, sí, moltes gràcies. Tu també.
Els Reis ja arriben i tots els esperem amb molta il·lusió, perquè aquestes festes, més que mai, tots som nens. I per això el Corte Inglés us ha preparat una experiència màgica per viure des del vostre mòbil amb els més petits o amb qui vosaltres vulgueu la trucada dels Reis Mags. Fins demà, si entreu a través del vostre mòbil a lallamadadeloreyesmagos.es, podreu demanar a Melcior, Gaspar i Baltasar que facin una videotrucada màgica amb un missatge personalitzat per qui vulgueu. Recordeu, lallamadadeloreyesmagos.es. Teniu temps fins demà a les 6 de la tarda. El Corte Inglés mantenen viva la il·lusió d'aquestes festes amb tot el que necessiteu per aquests dies tan especials a les seves botigues, al seu web i també a la seva app. I encara podeu participar en la nova edició del Cap Nen Sense Joguina amb la col·laboració un any més del Corte Inglés. Aneu al carrer Casp número 6 amb una joguina nova i així entre tots farem realitat els somnis de milers de nens sense recursos. I amb això hem acabat. Seguiu-nos en totes les nostres xarxes socials @elcorteinglés. Res més, fins demà, adeu-siau.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica, recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o entrar al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 4 de febrer. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille trucant al 900-400-012. Tens temps fins al 18 de gener. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
A la teva llibreria hi trobaràs les millors històries, el millor refugi, la millor companyia. Llibreries, el món sencer embolicat per Regal.
Més cultura, amb el suport del Departament de Cultura i la Cambra del Llibre.
Regala llibres.
Fins al 8 de gener a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n tornem un 40% per les pròximes compres. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Troba MediaMark el regal perfecte pel Dia de Reis, com el robot aspirador Rumba Sèrie E5, ideal per mascotes, per només 279 euros. Fins al 5 de gener a la teva botiga i a MediaMark.es. MediaMark, un Nadal pensat per tu.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario,
El compromiso diario también son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Penses en regalar un vehicle de mobilitat sostenible? En Orauto pots aconseguir la bicicleta o patineta elèctrica tant t'han demanat aquest any i al millor preu. Totes les marques i models. Vine a Orauto o entra a Orauto.es i comença l'any regalant mobilitat sostenible. Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
És Nadal a RAC1.
Bones festes.
Bones festes?
No hi m'has preguntat, senyorita.
Ai, bon Nadal, ole, guapa, tu, bon Nadal.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:25 del matí. Aquest matí, Catalunya ha de rebre 60.000 noves dosis de la vacuna de Pfizer. 60.000 dosis que s'afegiran a les més de 50.000 de la setmana passada, que encara no s'han pogut punxar. A les últimes hores hi ha hagut molta polèmica, ara ho sentíem i en parlàvem pel ritme de distribució de les vacunes. El departament només ha vacunat fins ara prop de 8.000 persones de les 30.000 que preveia cada setmana, segons podem llegir La Vanguardia, perquè avui hem sabut també que aquestes dues primeres setmanes el departament calculava que es vacunessin 30.000 persones i no 60.000, malgrat les dosis que s'havien de rebre, perquè primer se'ls havia de subministrar la primera dosi i a partir de la setmana 3, perquè ens entenguem, hi hauria gent a qui se li subministra la 1 i la 2. No sé si m'he explicat, però aquests són els càlculs que fa Salut. Les crítiques, en tot cas, que fins i tot han portat el departament a modificar el calendari, a partir d'ara també es vacunarà els dies festius. Per parlar d'aquest pla de vacunació a Catalunya, volem parlar amb l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. I la seva presidenta és l'Alba Brugués. Molt bon dia, moltes gràcies, senyora Brugués.
Hola, molt bon dia.
Creu que el Departament de Salut ha estat massa optimista assegurant que pot vacunar 30.000 persones per setmana?
A veure, jo crec que sí que es poden vacunar. El que ens dona una mica és veure com sí que les infermeres han donat el pas amb una crida de 500 infermeres per vacunar, s'han apuntat més de 5.000 i que ja s'ha fet una formació específica per fer aquesta vacunació. Per tant, d'infermeres en tenim i tenim dispositiu per poder donar aquesta cobertura. L'altra cosa és com s'ha organitzat i aquí ha estat on pensem que ha estat una mica l'error, no? De que no s'ha organitzat bé tot aquest dispositiu d'infermeres voluntàries que no s'ha apuntat amb el territori. En els centres de salut hi ha infermeres que ja portem molts anys vacunant i portant campanyes de vacunació en els centres d'atenció primària i aquí penso que és allà on ha hagut una mica aquesta encallada de coordinació, per dir-ho d'alguna manera.
Ara vostè explicava que són 5.000 les infermeres o el personal d'infermeria que s'ha ofert a participar, recordem, d'una manera voluntària, perquè és voluntària, no?, aquesta campanya de vacunació.
Sí, s'han apuntat de forma voluntària aquestes 5.000 infermeres i que es poden distribuir en diferents dies de la setmana fora del seu horari laboral i que cadascú ha pogut triar o en principi podia triar el seu horari que podia complementar-se en el seu horari habitual de treball en el dia a dia de l'atenció primària o dels hospitals o de la sociosanitària, que tant se val d'on provinguin aquestes infermeres.
Doncs com dèiem, són 5.000 les infermeres que s'han presentat voluntàries, però només 500 les que finalment s'han acceptat per poder tirar endavant aquest procés de vacunació. Crec que són poques.
No, més. S'han acceptat més perquè la formació l'ha fet més infermeres. L'únic que seran incorporant a mica a partir de que estigui ben organitzat tot aquest desplegament de vacunació. Primer les residències i després haurà de baixar en els centres d'atenció primària, perquè contem que ara s'ha començat amb el personal de residències i en els residents sí. I en els professionals de residències, però que tot seguit vindran altra població a vacunar, no? Que estarà molt centrada en població que està adscrita a l'atenció primària de salut.
Però, en tot cas, és una xifra suficient per poder tirar endavant tot aquest procés de vacunació?
S'ha de tenir en compte que nosaltres ja vacunem. Nosaltres, la vacunació de la grip, per exemple, aquest any, que nosaltres vacunem a tota la població susceptible a ser vacunada i a tota la població també de la població infantil, per exemple, ja ho portem fa molts anys. Per tant, que una campanya de vacunació, des del punt de vista del treball de les infermeres d'atenció primària, és una feina que fem habitualment. No és un desplegament tan excepcional com perquè no puguem assumir-lo.
I llavors, a què atribueix el fet que doncs, no s'hagin pogut vacunar en aquesta primera setmana la xifra de persones que s'esperava doncs, que poguessin rebre la vacuna?
Bueno, hi ha hagut molts factors. Un d'ells ha sigut també, segons s'ha dit, és les neveres que havien de transportar aquestes vacunes que no estaven aquí. Un altre eren els consentiments informats de les persones que vivien en residències i que havien de donar el seu consentiment, per exemple, a les famílies i que no estaven recollits aquests consentiments. Hi ha hagut molts factors. Però el que sí que vull deixar clar és que no ha sigut arrel de que no hi haguessin infermeres disposades a vacunar en els centres residencials en aquesta primera etapa de la campanya.
El departament ha dit ara també que a partir d'avui mateix es vacunarà en festius, per tant, demà passat, dia de Reis, es vacunarà. N'hi ha prou per assumir el ritme de vacunació que es van comprometre?
N'hi ha prou de què? De professionals?
No, de vacunant, si vacunant també els festius, arribarem a recuperar el terreny perdut aquesta primera setmana.
Això és un càlcul que ha de fer el Departament de Salut. Jo no tinc les dades aquestes, evidentment, que no sé quina previsió tenen, perquè això tampoc no se'ns ha informat. Nosaltres hem demanat que volíem estar en l'organització també, en tota aquesta campanya vacunal, perquè no hem tingut una informació fluida de moment. Ara sembla que avui aquest matí hem tingut una trucada des de responsables del Departament de Salut i sembla que es vol revalorar una mica i reconduir aquesta campanya de vacunació.
I creu que el govern està posant massa pressió al personal d'infermeria?
Home, d'infermeres ja fa molts anys que estem dient que en falten. Nosaltres com a associació portem 10 anys repetint que falten infermeres per tenir un bon sistema de cuidatge en els usuaris, les persones que estem atenent el dia a dia. I ara, en aquesta pandèmia, encara s'ha fet més palès que falten professionals i falten moltes infermeres. I si veiem els ràtios que tenim en comparació al resta d'altres països d'Europa, està clar que en falten. El que passa que estem en una situació de crisi que nosaltres hem entomat i hem donat resposta a tot allò que se'ns ha demanat des del març, cobrint tot el que s'ha hagut de cobrir i reforçant allà on s'ha tingut de reforçar. Per tant, jo penso que ara no per nosaltres que no quedi que tot això tiri endavant.
Ahir sentíem la responsable de la campanya de vacunació, Carmen Cabezas, en una entrevista a TV3, dient que si no es posa més personal és perquè directament no n'hi ha.
El tema que tenim és que no hi ha infermeres en el mercat per poder contractar, perquè nosaltres estem pagant jornades complementàries, és a dir, les hauríem contractat.
Realment no hi ha més personal per destinar a la campanya de vacunació, senyora Brugués?
A veure, si nosaltres tenim en compte ja els professionals que estan treballant, és veritat que no fan que no hi ha infermeres. Això està més que demostrat amb números i amb tot, no? I tothom sap que hi ha un dèficit d'infermeres. El que passa que ara que hem de donar resposta a una situació concreta, sí que una bona solució és fer jornades complementàries, és a dir, qui estigui disposat a treballar més dies a part de la seva jornada laboral, que pugui treballar. I per això ha sigut aquesta crida i aquestes 5.000 infermeres que s'han mostrat interessades en fer aquesta doble jornada laboral que evidentment jo penso que sí que es pot cobrir.
Mm-hmm. De quina manera està també afectant la pandèmia al personal d'infermeria? És a dir, ens estem trobant amb moltes baixes per culpa d'aquesta tercera onada que tot just estem començant? És a dir, hi ha una incidència també pel que fa al personal d'infermeria?
Mira, les infermeres, igual que tots els altres professionals de la salut, estem sí. Esgotats, estem molt cansats, però que ens anem reposant una mica el dia a dia perquè veiem que som necessaris i que hem de donar una resposta a la nostra ciutadania, que és el que ens devem. Sí que tenim baixes perquè nosaltres també som població que estem en confinament, també hem estat contagiats, també tenim problemes, també emocionals i que sí que hi ha baixes, evidentment, però no diferent que altra que la població en general.
Mm-hmm. No sé si en aquest context considera que potser hagués estat útil començar el procés de vacunació no tant pels residents a les residències, que és evident que hi ha hagut una incidència molt alta de la malaltia, sinó també pel personal sanitari, perquè de fet sense el personal sanitari no es poden tirar endavant aquest procés de vacunació.
Bueno, va bastant paral·lel, perquè els professionals que estan en residències també s'han començat a vacunar, o sigui, aquests també són una població que s'ha considerat que era de primera instància que es vacunés, igual que els residents de les residències, i que mica en mica es anirà vacunant tots els professionals. Jo no penso que s'hagi ara de fer una carrera per qui es vacuna primer. Jo penso que anirem tots els professionals de la salut, perquè sí que hem de donar exemple també als professionals que estem el dia a dia amb els professionals, primer per no contagiar els nostres usuaris que estem al dia a dia, i segon perquè hem de donar exemple també de que aquesta vacuna hem d'arribar a aquest 80-70% de població vacunada per erradicar la malaltia. I nosaltres també som responsables de fer aquest acte de que ens hem de vacunar, i aquí ens vindrà la segona tanda de vacunes, ens vindrà pels professionals de la salut.
Ja sabem que la vacuna de Pfizer és especialment complexa a nivell logístic, ho hem anat explicant pel fet que s'ha de traslladar amb aquestes neveres, que està en una temperatura molt baixa, menys 70 graus, i a més que caduca al cap de 5 dies, un cop es treu del congelador. Requereix alguna complexitat també tècnica a l'hora d'administrar-la, aquesta vacuna?
Espera, és una complexitat que per nosaltres, que estem avesades a posar vacunes, és una complexitat menor, que és la dissolució del vial, s'ha de fer d'una forma concreta, i una cura especial també amb l'estabilitat de la vacuna i en la dosis, però que no requereix una complexitat que per nosaltres signifiqui molt que no puguem assumir,
Per cert, que ara que parlàvem del personal mèdic i de les residències, vostè considera que s'hauria d'obligar a que es vacunessin, especialment els que treballen en gent gran i malalts, doncs, que són especialment de risc?
Nosaltres no som partidaris d'obligar a res a ningú, Pensem que la vacuna hem de convèncer la gent que es vacuni, perquè és un bé per tota la població, i més amb les residències on hi ha gent més vulnerable i persones que estan en situació de vulnerabilitat. Aquestes hem de convèncer que tothom es vacuni, evidentment, però reforçar que la gent es vacuni, jo no som partidaris d'obligar a ningú a fer res que no vulgui fer.
Pilar i Tiana, em sembla que teníeu preguntes. Pilar,
tenia dues preguntes curtes, però agafo una mica el fil que acaba de dir. Jo no sóc partidari d'obligar ningú que faci amb el seu cos el que hagi de fer, però sí que considero que algú que no es vulgui vacunar no pot treballar amb gent sensible. És a dir, no pot haver un funcionari treballant en una residència, o un privat, és igual, si no s'ha vacunat. I a mi em sembla que tu no li pots dir, no pots vacunar, però no pots fer aquesta feina. Com tantes altres feines hi ha, en les quals, si no tens segons quines coses, no es poden fer. L'altre dia posàvem l'exemple de que tota persona que vol treballar amb nens ha de tenir un certificat de penals. Ah, mira, és que jo no vull perquè vulnera la meva no sé què. Escolti, vol treballar o no vol treballar amb nens? Si vol treballar en una residència ha d'estar vacunat. Si aquesta idea de dir, no, hem de convèncer-los... Miri, jo crec que sí que hem de convèncer tothom, i el negacionisme l'hem de combatre tot el que puguem. Ara bé, hi ha treballs específics en els quals no es pot jugar amb la salut. Dit això, respecte al que comentava, jo crec que vostè no té cap responsabilitat, i a més, posa damunt de la taula el que ja sabem, l'enorme esforç personal que ha fet la ciutadania, molt especialment el personal sanitari, en aquesta època tan terrible. Si alguna cosa no ha fallat, ha estat la voluntat de la gent, dels professionals de la sanitat, a tots els nivells, des de les dones de les neteges fins a que estaven treballant en els hospitals, fins als infermers, passant pels metges, etcètera. Aquí hi ha hagut un sobreesforç humà que té una vàlua que no som capaços ni tan sols de mesurar. I per tant estic convençuda que si calen infermeres, doncs el que vostè comentava, hi ha hagut milers de voluntaris. El tema no és aquest. El tema és que no hem fet res més durant tots aquests mesos, no hem fet res més que preparar-nos per aquest moment. I especialment els gestors públics. I no assenyalo ningú, els gestors públics en general. Què havien de fer a la vida? Bueno, intentar sobreviure també com a gestió pública a una situació complicada i preparar-nos pel dia de la vacuna. Escolti'm, no hi ha cosa més ridícula i més trista i més patètica que veure ai, és que resulta que la Pfizer aquesta era complicada i resulta que no tenim vacunes o les vacunes no han funcionat. Ah, resulta que els dies de festa no treballem. Però què caram és això? I perdoni que li digui a vostè perquè la tinc d'interlocutora, no és que la responsabilitzi de res, però... Què caram és això? Ah, és que necessitem més infermeres. Ah, doncs mira, ara tenim voluntaris. Que no estava preparat. No hi havia una planificació. No se sabia quantes caldrien. Quins dies s'hauria de fer. Com serien les neveres de nassos. Escolta, que els hi deixo la meva, És que tot plegat és bastant ridícul.
Si em permet, Pilar, jo també estic d'acord. Era una cosa planificada de feia molt de temps. Nosaltres treballem ja de forma habitual els caps de setmana, festius, no festius, dies, nits. Per tant, el problema no és de professionals, perquè en aquests 5.000 professionals que hem dit que ens proposàvem, de ser voluntàries per vacunar quan sigui l'hora que sigui, o sigui, el problema no és de professionals, sinó és d'organització i de planificació a més llarg termini. Jo crec que aquest ha sigut el gran problema que ara ens trobem, que jo penso que ara té solució, perquè jo crec que dels errors també n'hem d'aprendre i que la solució passa a anar més als professionals de base, que som els que estem al dia a dia, i preguntar-nos també de vegades què necessitem. Perquè
és que no han planificat res.
Manam?
Però és que no han planificat res. És que només havien de planificar quantes infermeres, quantes neveres, com i quins dies. És que no han planificat res, caram. Tot el dia reunits uns i altres i fent-nos rodes de premsa cada dos dies. O cada dia. O amenaçant-nos que faran rodes de premsa, que encara fa més por.
I per duplicat, perquè no pot anar un sol. Han d'anar dos. Han d'anar sol.
O tres, a vegades n'hi ha tres.
En fi, aquesta, Pilar, alguna pregunta tenies per l'Alba Brodés, o era més una reflexió general?
Sí, sí, li volia preguntar si les infermeres que estan vacunant estan vacunades.
Nosaltres, les de residències, estem començant a vacunar la meitat de la residència, perquè si hi hagués algun efecte secundari no afectés a tots els professionals, però sí que es van vacunar en primer terme els professionals que treballen a les residències, i després a la segona tongada ja anem als professionals que estem en més directes en relació amb malalts. Sí. Mm-hmm.
Tian.
Sí, no, dues coses molt ràpides. Una, ha dit que avui els ha trucat al Departament de Salut, m'agradaria saber què els hi ha dit avui al Departament de Salut, perquè si fins ara no els havien trucat, doncs no sé què els hi han dit. I la segona és, quantes... És que si sent un soroll que no sé si és una persiana de la Pilar...
Jo crec que és la... No sé per què intueixo que és la Pilar.
O és la nevera que vol deixar... La nevera que vol deixar el govern, l'està desenxufant...
No, que li estava posant un putet al gatet, perdoneu.
És que
clar, Pilar... Teniu una ullida molt...
Estem parlant...
Teniu una uïda molt fina.
Home, no, o tu fas molt soroll, és que estem parlant d'una cosa molt...
Jo en aquestes tertúlies he sentit el Robert fent una truita a la francesa que estava al matí. Tu posant cafè, però ja no m'esperava lo del gatet.
A part que deu ser un gatet molt gran, perquè el vol deu passar una tonelada.
Es diu Lady Kitty, la gata, Lady Kitty. I era la porta.
És un tigre com el del Jesulín.
Perdó, que tenim a la convidada, perdó.
No, tranquils, no podeu anar fent amb el gat. No, que hem d'anar per feina.
No, la pregunta, la primera que li feia és aquesta que els hem dit avui. La segona és quantes estudiants d'infermeria, estudiants, perquè la cosa aquesta que tots són infermeres, no? Quants estudiants i estudiantes, perquè ningú se m'enfadi, de quart any s'han contractat des del mes de març en els hospitals?
No, jo això, aquesta resposta no te la puc donar, perquè jo estic sé el que hi ha a l'atenció primària, però els hospitals, que és allà on s'han contractat aquestes infermeres, no t'ho sé dir aquest número. Sé que la majoria d'estudiants de quart d'infermeria ja els ha pogut contractar com a auxiliars d'infermeria per donar suport a tota la tasca que es fa al dia a dia, però el nombre no te'l sé dir.
I, perdó, que em sembla, amb tot el gatet hem perdut el fil, però el Tian feia
la pregunta de salut. Avui els han trucat, què els ha dit el Departament de Salut?
No, jo he exposat això, que nosaltres el que volem és reconduir, ajudar i ser col·laboradors, que aquesta estratègia sigui conjunta i plural entre tots els actors que estem implicats, des de societats científiques, col·legis professionals, que representem les infermeres que estan el dia a dia treballant, però que també hem d'integrar tots aquests professionals amb molta expertesa que hi ha en els centres de vacunació, que en aquest cas els han deixat molt de banda, que ells tenen molta experiència en totes les campanyes vacunals, perquè penseu que la vacuna no només és possible posar la vacuna, administrar la vacuna. O sigui, tot aquest treball és des de la compra, des de l'emmagatzematge, des de la distribució, des de passar tots els processos de qualitat de tot el manteniment i administració de les vacunes, des de l'organització de les campanyes vacunals. O sigui, tota aquesta feina que fan aquestes infermeres que tenen alta expertesa en campanyes de vacunació i que alguna d'elles forma part de la nostra associació, les han deixat de banda, no han tingut en compte la seva veu. Per tant, nosaltres el que demanem és estratègies conjuntes que estiguem, que les planifiquem conjuntament des de societats científiques, col·legis professionals, que som els que donem veu a les infermeres que estan al dia a dia amb la població, i donar més informació a la població i als propis professionals. Per tant, aquesta és la reconducció que hem demanat que es fes i que es treballés des de la base dels centres d'atenció primària, que ja tenim molta expertesa en tota la campanya de vacunacions i que tenim referents en els centres d'atenció primària, que són les que organitzen totes aquestes campanyes.
Alejandro.
Hola, bon dia, senyora Burgués.
Bon dia.
La meva pregunta anava una mica per a la que està dient ara. La pregunta era, no només poden posar vacunes les infermeres? O sigui, quan vostè parla d'infermeres, parla d'auxiliars d'infermeria també?
No.
La figura d'abans dels ATS? Sí, jo em recordo quan venien al col·legi a posar vacuna, jo penso que eren ATS. O sigui, la meva pregunta és, no només han de poder posar vacunes les infermeres? I després una altra pregunta, que és per jo fer càlculs. Quantes vacunes pot posar una infermera a l'hora? O sigui, a quanta gent pot vacunar?
La primera pregunta em quedo una mica esgarrifada, perquè això d'ATS ja fa com 30 i pico d'anys que ja
no... No, és que té una edat, té una edat, al fons, té una edat.
No, tinc una edat, ja, això ja no existeix.
I clar, jo em quedo una mica esgarrifada perquè ara som infermeres, som graus, tenim una carrera de 4 anys, més una especialitat en molts casos.
Sí, però no, jo no dic que sigui el mateix.
Per tant, no, es va convalidar.
Per això faig la diferència. Per això faig la diferència, però només poden posar vacuna les infermeres? Pregunto,
És una competència que recau sobre les infermeres. Per què? Perquè no és, com he dit abans, no és només posar la indicció, per dir-ho d'alguna manera, i l'acte vacunal, és tota la reconstrucció que necessita una tècnica concreta, però després és tots els efectes adversos que pot tenir i tot el registre que s'ha de fer en l'aplicatiu que nosaltres treballem. Per tant, no només és el posar la indicció, sinó que la vacuna significa moltes coses més. També parlar amb la persona que se li administra la vacuna perquè té pors, perquè se li ha d'informar, perquè té preguntes a fer-te. Per tant, això ho ha de fer un professional, i un professional que en sàpiga, i en aquest cas el professional som les infermeres que estem al dia a dia amb les persones que atenem i que posem les vacunes en tots els àmbits, no només a la residència, sinó anem a les escoles, anem als domicilis, fem campanyes vacunals a nivell comunitari, com s'ha fet aquest any, per exemple, amb la vacunació de la grip, que hem tret la vacunació de la grip a fora dels centres de salut perquè fos més accessible a la població, i hem anat a centres cívics a fer tota aquesta campanya de vacunació. I això ho ha de fer l'infermera, perquè no només és posar la vacuna, sinó que és molt més que posar una indicció.
Són les 9:46 del matí, sembla que no hi ha cap pregunta més, Antonio i Màrius. Per tant, acomiadem l'Alba Brugués, que ella és la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, i li agraïm la seva presència aquest matí aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres, i a donar-nos veu també a les infermeres des dels mitjans de comunicació.
Un col·lectiu molt important, sobretot, això ho sap la gent que ha hagut d'anar o passar algun tràngol en el seu, vaja, al llarg de la seva vida, d'algun familiar o per ell mateix en un hospital. Te n'adones allà de la importància cabdal que té tot el personal sanitari, especialment el d'infermeria. Moltíssimes gràcies, senyora Brugués.
Moltes gràcies. Bon dia.
Fem una petita pausa i quan tornem comentem tot aquest procés de les vacunes, i també anirem sobre el terreny per parlar i per saber com estan les UCIs del país.
RAC 1.
Voleu veure l'arribada dels Reis Mags a Barcelona? Aquest any ho podreu fer des de casa per les televisions públiques de Catalunya. El dia 5 al vespre veurem com s'ho fan ses majestats per repartir tots els regals a la ciutat de Nadal. No us perdeu la nit de Reis. Ajuntament de Barcelona.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
RAC 1. Tots som un.
Estimem el Barça.
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 Sí, estimem el Barça. Si em voleu acompanyar, m'agradarà tenir el vostre suport.
Fins al 14 de gener a Carrefour i Carrefour Pones 3x2 a més de 4.000 productes com en el pack de 6 de Panacol. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. La teva compra segura. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Com a autònoma has projectat grans coses i ara és el moment de projectar-te a tu. Si ets dona i autònoma pots guanyar la primera edició del Premi A de CaixaBank. Un reconeixement a una trajectòria única amb un premi de 6.000 euros en formació. Inscriu-t'hi a caixabank.cat/premioA i envia la teva candidatura abans del 22 de febrer. CaixaBank.
Penses en regalar un vehicle de mobilitat sostenible? En Orauto pots aconseguir la bicicleta o patineta elèctrica tant t'han demanat aquest any i al millor preu. Totes les marques i models. Vine a Orauto o entra a Orauto.es i comença l'any regalant mobilitat sostenible. Orauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Aquest Nadal, quan pensis què regalar, no estalvis. No estalvis, en efecte, bons moments, bons desitjos, amor i felicitat. Aquest Nadal no estalvis en l'important. Estalvia en tota la resta.
Estalvia Clarel amb aquest estoig d'aire de Sevilla amb colònia gel i body milk per 9,56 euros, només fins al 12 de gener. Clarel es cuida de tu i de la teva llar.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És Nadal a RAC 1. Bon Nadal.
Bones festes.
Bon any nou.
Som RAC 1.
Tots som
el perquè de tot plegat.
Són les 9:50 del matí, estem fent tertúlia amb la Pilar Rahola, el Màrius Carol, l'Antonio Baños, Alejandro López Fonta i també el Tian Riba trepitjant l'ull de poll, i sentíem el testimoni de la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, doncs relatar-nos com s'està relatant-nos, vaja, com s'està vivint aquest procés de vacunació. D'aquí una estona parlarem també amb responsables de les UCIs, de les cures intensives també, perquè són dues cares d'una mateixa moneda. D'una banda, hem arrencat l'any amb aquests entrebancs a l'hora de vacunar, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Europa, perquè el país d'alguns països el paper d'alguns països europeus també és per posar-se les mans al cap. I l'altra cara de la moneda és la situació epidemiològica, que és complicada, d'una banda, a l'espera que arribi el famós efecte Nadal i, sobretot, l'efecte Cap d'Any, i volem veure sobre el terreny com està la situació. Però sobre el que parlàvem ara de les vacunes, més enllà de com estan en aquest procés i dels entrebancs que s'han trobat, considereu que la comunicació en aquest sentit ha estat del tot acurada? Perquè jo crec que el cap de setmana ha anat marcat, almenys a mi m'ha passat, molts grups de WhatsApp, que la gent es posava les mans al cap amb el fet que s'estava vacunant molta menys gent del que se'ns havia promès, i tampoc no hi havia una explicació prou clara com per saber què estava passant.
Sí, la veritat és que no hem tingut la sensació de que, en fi, algú se li havia descontrolat un tema que era clau. Fins i tot amb aquest tema jo crec que, com que la pressió de col·legis de metges, de responsables d'hospitals i tal, és gran davant d'una situació com la que s'estan trobant, que estan creixent tots els indicadors i que els hi fa por que es desbordi les UCIs i que ens tornem a trobar en una situació límit, jo crec que ha faltat, per part de la Conselleria, més claretat i un discurs d'una certa esperança. Jo el que dic és que, en general, jo entenc que ens han de fer una mica... O sigui, el que ells han pensat és que no els hi podem dir que ho estan fent relativament bé, a la població, no els hi podem donar masses esperances, perquè si no això relaxarà. Uh-huh. I jo crec que això és tractar-t una mica com immadurs. Clar que hi haurà sempre sonats que faran una ràbia, perquè el món està ple de gent diversa, no? Hi ha una sèrie de gent que circulen i haurien de portar matrícula com els cotxes. Però què farem? O sigui, però el 99% de la gent és sensata, fa el que li diuen, es queda a casa més hores de les que toquen. I jo crec que ha faltat, és que ens està faltant tant el lideratge. Jo per això dic, escolta, jo no sé com quedaran aquestes eleccions, però és igual, vull que mani algú. No poden, i sobretot, cap al món indepe. Escolta, mani el que mani, el que no pot ser és que hi hagin com dos governs amunt, i que en lloc d'ajudar-se uns als altres acabin complicant-se la vida o acabin denunciant el que fan bé o malament uns als altres. Això que estem vivint els últims anys és, en fi, el pitjor servei a la política. És el pitjor servei a la política. I a la política, escolta, jo que no desitjo res més que hi vagin els millors. Però els millors cada vegada s'allunyen més. Per què? Allò, aquell govern dels millors que un dia va pretendre l'Artur Mas, on t'està quedant? És que en aquests moments de la política, en fi, arriba qui arriba, no? I molta gent no es vol exposar públicament, perquè, a més, avui posar-te a la política és que trenqui la cara cada minut. O sigui, aquesta és l'altra, no?
Pilar.
Anava a dir, i buscar els millors professionals de l'àmbit privat és complicat perquè en l'àmbit polític, contràriament al que es pensa, estan mal pagats. És a dir, estem, encara la gent dirà, ui, mal pagat, mira quins sous. Em refereixo a que un professional exitós i de nivell, doncs, òbviament en l'àmbit privat segur que té uns guanys que no els tenen a l'àmbit públic, no? Però sobretot és que, a més, l'atenció és la que és i la dificultat és la que és. No, home, com a genèric, jo compro el concepte del Màrius. Ara, és curiós que l'apliqui a l'àmbit independentista només. Escolta'm... fem trempeta.
No, bueno, se'ls demana a Catalunya... Bueno,
sí, però no podem mai oblidar que els que manen a Catalunya en manen de la manera que manen i com han vingut i com han arribat.
Escolta,
aquí.
Perquè
el govern... Els nostres estan a la presó i a l'exili. Els nostres no els hem pogut fer presidents.
I gent que circula pel carrer també són nostres.
Vale, sí, Mario, deixa'm ara a mi. Deixa'm a mi, carinyo. És a dir, no, el que vull dir-te és que, en genèric, jo penso que sí. Des de fa molts anys, he dit sempre, els millors professionals haurien d'arribar a la política. Contràriament, escolta, estem plens de ministres... ministres, consellers, en fi, gestors de tota mena que han arribat perquè eren el que tocava la foto o el que estava més ben col·locat o era el que funcionava com a comissari polític. Escolta, el mateix ministre Illa, perdona'm, va arribar de rebot, es va arribar perquè era quota catalana, perquè el van ficar en un ministeri Maria que no servia gaire de res perquè la sanitat no tenia pràcticament competències i perquè a més no només era quota catalana sinó espanyolista, perquè era l'home de Societat Civil Catalana i era l'home que s'havia enfrontat amb Borrell més clarament contra el procés català. Per tant, quins són els mèrits del senyor Illa per arribar a ministre de Sanitat? És per posar l'exemple, ja que tu parlaves de l'independentisme i jo et parlaré dels altres. Doncs mira, era que s'havia manifestat en Societat Civil Catalana i era català. Li tocava, però el Palma Saponera era una Maria, perquè sanitat era una Maria. El que passa és que li ha caigut al damunt una pandèmia i s'ha convertit en la cara pública i ara resulta que serà el ministre de la vacuna. No l'ha inventada ell i de moment tampoc l'estan posant bé, però és igual. I amb això ja en tenim prou per portar-lo a Catalunya. Tu creus que seria el millor gestor per Catalunya, ell o qualsevol altre dels que es presenten, que no ho sé? No ho sé. Però no estaran aquí perquè són bons gestors públics. Estan aquí perquè dins de les maniobres internes dels seus partits han aconseguit col·locar-se. I és el cas, i l'Illa és el cas més clar. Més clar, perquè mira, al final, ja que parlàvem de l'independentisme, la Laura Borràs
ha arribat al nostre país. Escolta, a la Generalitat nostre... hi ha governants que no ho poden haver fet pitjor i que continuen allà, i alguns els estan amagant. Perquè el seu balanç és catastròfic.
Catastròfic com és... Que sí, que estic d'acord, Màrius.
I a la paperera de la història també han d'anar aquests personatges.
Sense cap mena de dubtes. Jo sóc la primera que vaig dir que hi havia algun conseller que havia d'haver dimitit quan va passar tot el que va passar amb les residències. Per tant, estem d'acord. I cada vegada que veig una roda de premsa, preparant una roda de premsa d'una altra roda de premsa, m'agafa de tot, perquè no entenc res. però no és perquè sigui un govern de coalició. Hi pot haver a partir del 14 un altre govern de coalició. Els governs de coalició poden funcionar molt bé. És que ara estan en una situació de crisi brutal,
sí,
i peta per totes bandes. Estem
necessites
en un
lideratge en un govern de coalició.
Estat, sí, bueno, però, i escolta, tu creus que la Borràs no en té? O eventualment l'Aragonès, o fins i tot qualsevol altre. No donis per fet que el fet de que sigui independentista o no, o una altra cosa, serà un mal govern. El que tenim ara no està funcionant. Això sí que ara, en aquests moments, està fallit. Però és que també hem d'entendre que venim d'una situació, rere una altra situació, molt dura i molt repressiva, en la qual fan el que poden. Que part del que fan està malament, sí, i ho diem. Però, home, no estem en una situació de
però,
govern
Pilar,
estable.
Hi ha una lluita
no
per l'hegemonia. Hi ha una lluita
clar,
per l'hegemonia en el
clar,
govern
clar,
que, fa,
clar, sí.
que fa que en aquests sí. moments aquest sí. govern sigui pitjor sí. del que segurament hauria de ser.
Segurament... I et dono la raó, però hi ha una lluita per l'hegemonia després d'haver tingut una legislatura fallida perquè no vam poder investir els presidents que volíem, perquè després es va anar de rebot com es va poder, després va venir una pandèmia, a més tenim una Generalitat tot intervinguda per totes bandes, tenim els tribunals permanentment amenaçant en els consellers i en el Parlament, home, tot això també ho tenim, i al final, cuita corrents, tenim eleccions. Per què tenim eleccions? No n'hauríem de tenir? Tenim eleccions perquè venim d'una situació anòmala i repressiva. I aleshores hem arribat a aquest punt. No, clar, no tenim el millor del millor. És que potser el millor del millor ho tenim represaliat. No tenim la millor de les situacions. No, ara estan en una batalla campal perquè hi ha eleccions. Qui les ha provocat? L'independentisme o la repressió?
El que les convoca.
La repressió, perdona. No, la repressió. Et foto, t'empresono, t'exilio, t'amenaço, t'intervinc, però resulta que llavors quan tu fas alguna cosa malament és culpa teva. Home, jo diria que les circumstàncies no són fàcils.
Per cert, que acabant de sortir les dades, de seguida us les recopilem, el titular és que no anem bé. És el que dèiem a les 8 del matí, no anem gens bé. De fet, anem molt malament, tenint en compte que el risc de rebrot hi era de 422 i estem a 500. És a dir, si entreu al web de dades Covid, que és el que, on es publiquen aquestes dades cada dia al Departament de Salut, veureu el dibuix de la corba com és absolutament en vertical l'evolució de la tendència al risc de rebrot a Catalunya, i és molt preocupant. I la R també, perquè si ja està a 1,1